Avui, 13 de febrer, es celebra el Dia Mundial de la Ràdio i en el programa d'avui hem volgut fer una cosa diferent. Per aquest motiu hem convidat a un periodista esportiu que és pretenc, que va passar per Prat Esports durant unes temporades i que actualment viu a Madrid per motius de feina, ja que treballa des de fa uns anys a DAZN. Ell és en Sergi Concha i durant la pròxima mitja hora parlarem amb ell de periodisme i també d'esport local i internacional. Anem a saludar-lo ja perquè el tenim en videotrucada. Sergi Concha, què tal? Bona tarda.
Què tal, Jonathan? Bona tarda. Un plaer estar aquí amb tu i gràcies per la invitació.
Què tal? Com va per Madrid?
Bé, tot bé per Madrid. La veritat que una ciutat que em va rebre molt bé, es viu, la veritat que molt agradable. Una mica de fred, més que a Barcelona, això sí, més ara a l'hivern, però molt content, molt content.
Quant temps fa que vius a Madrid, ara?
Doncs ja fa més de 5 anys. El novembre vam fer 5 anys, així que passa el temps volant, però sí, ja 5 anys que ja és bastant temps.
I molta diferència de la vida de Madrid a Barcelona?
Bueno, més que a Barcelona centre, que al final jo no feia tanta vida, més que quan estudiava, amb el Prat evidentment sí, no? Perquè quasi que aquí a Madrid visc molt a prop del centre, llavors hi ha vidilla tots els dies, no? Sempre hi ha algú que fer aquí a Madrid, molt d'ambient, i bueno, sí que hi ha un canvi de vida no molt important, perquè al final el Prat, Barcelona, evidentment és una ciutat també molt gran, però sí que hi ha un ritme de vida diferent.
Però vas baixant, no? Bueno, o pujant, podríem dir, no? Baixant o pujant, en fi. Però que vas venint, no? Cap aquí d'algunes vegades.
Sempre tinc el dubte aquest, no? Si es diu pujar o baixar també, però vaig bastant. Sí, quan puc, ara, ja quan comenci temporada Fórmula 1, que és la meva feina ara, doncs ja em limiten una mica els caps de setmana, però quan puc sí que baixo. De fet, ara en poc temps estaré per allà, així que ja quan puc sí que vaig a veure família, amics, així que m'agrada.
Ara comentaves això de Fórmula 1. Nosaltres t'hem vist durant aquests anys fent coses de bàsquet, d'Eurolliga. Ara, per tema de drets, DAZN ja no té l'Eurolliga, no té el bàsquet, i ara que t'encarregues del tema de la Fórmula 1, explica'ns una mica què és el que estàs fent ara mateix.
Sí, ja des de la temporada passada estic al projecte de Fórmula 1. Abans ho compartíem amb Movistar, ara ja és una producció totalment nostra per al territori espanyol, i bueno, pues bàsicament m'encarrego d'edició de vídeos, estar al directe dels caps de setmanes, preparar els programes també de prèvia i de post, que tenim tant dijous com dilluns, una mica quan no és el gruix dels directes de cursa o entrenaments que tenen a la Fórmula 1. Preparar entrevistes, guions per fer reportatges, programes especials, locutar peces, una mica de tot, però bueno, content, amb molta feina, preparat ja per una temporada nova que comença ara el març, però bé, ja et dic, una bona feina en la Fórmula 1 que estem fent a DAZN des d'allà la darrera temporada, i bueno, pues sempre també amb aquesta il·lusió, no? de Fernando Alonso, ara de Carlos Sainz, una temporada també de molts canvis, però bueno, ja et dic, sempre amb molta feina, intentant pues, millorar també cada any el producte que podem oferir al nostre client.
Com és el funcionament, o com és treballar en un gran mitjà de comunicació esportiu, com és el teu cas, que estàs a DAZN? Et dona temps per respirar? Hi ha molta feina?
Bueno, molta feina ja, sempre en constant canvi i evolució, adaptant-se també a les noves comunicacions, a noves formes de comunicar, a com podem fer arribar un millor producte, una nova forma de comunicació a l'espectador en aquest cas, i bueno, una gran empresa que està en continu creixement, no? Aquí a Espanya portem ara 6 anys justos, ara el febrer-març fan 6 anys, i bueno, això, no? Sempre intentant adquirir nous drets esportius, sabent que hi ha evidentment molta competència, no només a Espanya, sinó a tots els territoris, també adquirint drets globals també per expandir la marca de DAZN per tot el món, però ja et dic, una contínua evolució, un ambient molt bo de feina, molta gent jove, moltes idees bones, i bueno, pues, sempre això, no? amb creixement, mirant aquests esports nous que poden arribar, ara com el Mundial de Clubs que tindrem aquest estiu també, una mica per potenciar també el paquet de futbol que oferim, i també pues, potenciar molt el motor, no només amb la Fórmula 1 que comentàvem abans, sinó amb MotoGP també, que tenim ara un gran any per davant amb Marc Márquez a Ducati. I bueno, pues sempre això, no? Una mica intentant donar un plus, un extra a l'espectador, a través d'una OTT, i diferenciant-nos també de la tele més tradicional, no?
Tu com vas arribar a Dazón?
Bueno, pues vaig arribar insistint bastant. Va ser una mica de qüestió de ser pesat, no? com es pot dir. Jo estava a Barcelona treballant amb mitjans més tradicionals, a premsa escrita, i com el projecte de Dazón Espanya, ja et dic, fa 6 anys, pues jo vaig entrar fa 5 i algo, estaven buscant bastanta gent, no, al principi, i bueno, pues insistint, vaig anar passant entrevistes, 4 o 5 entrevistes crec que van ser, durant tot un estiu, i al final doncs es va donar l'oportunitat i vaig arribar, però ja et dic, va ser insistir bastant perquè no, com era un projecte totalment nou, pues no coneixia tampoc molta gent dintre del projecte, així que va ser per insistència, podria dir.
I clar, suposo que en els requisits, no, la idea era que si passaves, no, totes aquestes entrevistes era anar a viure a Madrid. També no sé si la idea d'anar a viure a Madrid era una cosa que, no sé si et feia por, et motivava.
Bueno, era, al final és veritat que era un repte, no? Era la primera vegada que sortia de casa del Prat, i bueno, però era algo que em motivava, evidentment. No és el mateix estar aquí a una ciutat com Madrid que anar-te, no sé, a qualsevol altra, no vull dir cap ciutat, evidentment, però el pas de Barcelona a Madrid tampoc era una situació molt difícil, perquè al final estàs al costat de casa, a 2 hores i mitja amb el tren et pots presentar a casa per qualsevol cosa. Evidentment, pues l'idioma no és cap barrera com anar-te a un país a l'estranger. Llavors va ser un pas complicat pel fet de marxar de casa la primera vegada, que sempre entenc que és un pas complicat, però per l'altra part era una oportunitat que no pots deixar perdre, i al final era una gran ciutat com Madrid.
Dazón ho fa tot a Madrid o també alguna cosa la fa a Barcelona?
Pues l'oficina central està aquí a Madrid. Sí que tenim bueno, una col·laboració molt estreta amb Dorna, que sí que està a Barcelona per tot el tema
de
MotoGP. Però principalment l'oficina principal i l'única oficina que hi ha a Madrid ara mateix, a Espanya millor dit, és a Madrid, però bueno, sí que al final pues, treballem en col·laboració amb moltes altres territoris fora d'Espanya també, però sí, la funció principal és a Madrid.
Sergi, quant temps de portes treballant com a periodista esportiu, podríem dir?
Pues de periodista esportiu et diria ja que són 8-9 anys potser, sí, des de que vaig acabar el màster 2017-2018, allà ja vaig començar a treballar més com a periodista. Abans havia fet algunes coses, però no tan professionalment, diguéssim, i sí, et diria ja 8 anys.
I en aquest temps hi ha algun professional del que hagis après molt o t'hagi marcat?
Bueno, sí, bastants. Evidentment, fent el màster, pues, gent com Toni Padilla em va ajudar molt també al començament. Albert Montagut, que també pues, em va donar una bona oportunitat laboral fa uns anys. I ara més recentment pues, he treballat molt colze a colze amb Piti Hurtado. És un referent al món del bàsquet, i tots els anys que he estat amb l'Eurolliga a Dazón, doncs és una persona que m'ha ajudat molt a créixer, a ser millor periodista, millor persona. La veritat que li he d'agrair molt al Piti i li tinc molt carinyo, així que et diria aquestes persones, sí. Ara també estic més en col·laboració amb Antonio Lobato, amb la Fórmula 1, i és una persona de la que també s'està aprenent molt.
Tu de jove tenies, o de petit, quan volies, no sé si tenies de petit, ja ho tenies clar, que volies ser periodista, però tenies també alguna mena de referent?
Bueno, a veure, periodista no ho tenia clar des de sempre, però sí que sempre m'ha agradat l'esport, no? Llavors, al principi era una mica començar a escriure coses, veus que se't dona una mica bé això, i ja pues, juntes una mica la teva passió, que és l'esport, amb algú que se't pot donar bé, com és la redacció, no? I llavors ja et vas ficant una mica al món. Però sempre el meu referent o ídol ha sigut l'Antoni Daimiel, no? Jo he sigut aficionat de la NBA des de molt petit, encara ara, i ell sempre ha estat allà, no? Porta una carrera llarguíssima i tot el que li queda, i sempre ha sigut una mica una referència en el món de l'esport, sí.
Com a periodista esportiu, quina ha estat l'entrevista, cobertura, reportatge que has fet que amb més il·lusió, doncs, t'ha fet o has gaudit més?
Bueno, pues quan estava a Mundo Deportivo vaig tenir l'oportunitat de viatjar a Los Angeles a cobrir un partit dels Lakers contra els Mavericks. Va ser la primera temporada de Luka Doncic allà amb els Mavericks, i el vaig poder entrevistar al vestidor. Va ser una entrevista en profunditat, evidentment, perquè bueno, allà als Estats Units es fa diferent, no? el contacte amb periodistes, però sempre estan oberts, no? a respondre preguntes, sempre tens una oportunitat per parlar. Llavors vaig poder xerrar uns minuts amb ell. Evidentment va ser de les meves primeres entrevistes amb un personatge ja important, llavors li tinc molt de carinyo, però també estic ja a Dazón molt satisfet d'una entrevista que li van fer a la Provítola, al Castell de Montjuïc. Va sortir, bueno, és un personatge molt agradable, el Nico, va sortir una entrevista molt xula. I com a esdeveniment, doncs et diria les tres Final Fours que he pogut estar en directe de l'Eurolliga, i una final de Copa del Rei també, me'n recordo, a Sevilla, un Barça Atlètic de Bilbao, que també la guardo amb molt de carinyo.
Comentaves ara lo de Doncic, què t'ha semblat aquest traspàs? Suposo que també t'ha agafat per sorpresa, no?
Sí, bueno, jo a sobre jo sóc aficionat dels Mavericks des de petit, no? Per Dirk Nowitzki sempre he sigut molt fan dels Mavericks. Ja et dic que he pogut anar a veure els Estats Units, inclús a Espanya dos cops que han vingut, a Barcelona i a Madrid he pogut anar en directe, moltes matinades veient els seus partits, i bueno, va ser un xoc, no? Perquè es va ajuntar que jo era aficionat dels Mavericks i aficionat de Luka Doncic, i recordo perfectament aixecar-me el diumenge, tenir moltíssims WhatsApp de gent que no t'escrius des fa anys, no? I ja saps que alguna cosa dolent ha passat, no? Sense encara haver llegit res, ja sabia que alguna cosa havia passat. Ja després entres a Twitter, ja busques bé, al principi una mica d'incredulitat, jo crec que com tothom, no? Deu ser fake o què està passant. I bueno, encara no ho he superat del tot, se'm fa ara molt estrany. L'altre dia que va ser el seu debut amb els Lakers i vaig veure el partit, se'm fa molt estrany, i serà algo que em costarà bastant de temps assimilar, acceptar, però bueno, s'haurà de seguir evidentment sent fan dels Mavericks, i ara també una mica dels Lakers i de Luka, no? però va ser un xoc, sí.
Tu ets dels periodistes que està present en xarxes, i per exemple t'hem pogut veure a la plataforma X, no? Comentant sobretot actualitat de bàsquet, no? T'agrada? Això és una cosa que, tot i que ara no ho pots fer professionalment perquè et centra o t'ocupa molt de temps ara la Fórmula 1 per el tema d'això, doncs, que ara Dazón es centra en aquest esport, però no l'abandones, el bàsquet?
No, home, sempre estic pendent. És veritat, com dius, que pues, X és una bona plataforma, no? per rebre informació, també per difondre informació, per estar una mica al tanto de l'actualitat, per seguir a periodistes que t'agraden, tant nacionals com internacionals, i és una bona forma, no? d'estar també en connexió amb els teus col·legues de professió. Però sí, intento veure tot el que puc de bàsquet, de futbol, una mica de tots els esports. Jo no em separo de la meva feina, i el meu hobby després, quan surto de la feina, és el mateix, és seguir els esports. Llavors sempre estic en connexió amb la feina, no? Això que diuen, bueno, s'ha de desconnectar i tal, és veritat que s'ha de desconnectar i hauria de fer aquest exercici, però costa molt, no? Quan és una passió tan gran pels esports, doncs al final passes tot el dia veient esports, perquè sempre hi ha alguna cosa a veure. L'esport ara mateix, els últims anys, doncs ja cada dia, a cada hora, hi ha algun esdeveniment important. Llavors és impossible, no? És impossible estar desconnectat, i si no pots veure en directe el que sigui, doncs aquestes plataformes com X, doncs és una bona forma d'estar sempre connectat.
Favorit per guanyar la NBA aquest any? O quins creus que poden ser els equips que poden optar? Sempre hi ha molt debat, el que va primer, després res, i sempre és algun quart o cinquè ara mateix en el campionat regular.
Sí, a veure, sempre estaran els Celtics, no? Que van guanyar l'any passat com a favorits. És veritat que a temporada regular sempre van una mica no al 100% podríem dir. Llavors no sabem si realment després els playoffs estaran com van estar l'any passat, que van arrasar realment. Jo crec que sí, que Boston diria que favorita a la conferència Est.
Lakers?
I a l'Oest, doncs, tothom parla d'Oklahoma, no? Un equip molt jove, molt atlètic, amb molt bons jugadors, estan fent una temporada regular molt bona. Jo crec que també seria l'altra opció, però no hem de poder ara ja oblidar els Lakers, que estan jugant molt bé ara. Ja abans de que arribés Luka Doncic estaven a un molt bon nivell, i tenint a playoff a LeBron i a Luka no se'ls pot descartar res, no? Llavors són dos jugadors que poden fer qualsevol barbaritat a un partit important. Llavors no podria descartar els Lakers.
I els Caps? Com els veus?
Bueno, un equip molt compacte, no? Em recordo una mica amb matisos als Atlanta Hawks de fa 10-15 anys, no? Que tenien 4-5 jugadors molt bons, ningú destaca per sobre de l'altre. Llavors no sé si aquest punt a playoff sí que necessites una referència més gran, no? És veritat que tenen a Donovan Mitchell, com que té experiència a playoff, però és un equip encara jove. Jo crec que està molt ben compensat, però una eliminatòria llarga amb l'experiència de Boston no sé si podrien igualar això, però és un equip que m'agrada veure, i si no és aquest any, jo crec que tindran l'oportunitat l'any que ve segur de poder fer grans coses per això, no? Perquè han treballat molt bé en la planificació de la plantilla i tenen un equip sobretot molt, molt fort, molt alt, que això també ajudarà a la defensa dels play-offs, on les defenses sempre han de donar un pas endavant. I bueno, sens dubte és un equip a tenir en compte.
Més enllà de la NBA, posem el focus ara més àmbit local, al Club Bàsquet Prat. Suposo que el segueixes sempre que pots, ni que sigui a través de les xarxes, de les webs. Com l'estàs veient? Tu el vas cobrir quan vas estar aquí al Prat Esports, vas estar en unes temporades bones de l'equip, sembla que vas coincidir amb l'Eport. En fi, sí. Quina opinió tens de com li van les coses en un equip que aquesta temporada hi ha molts canvis de jugadors i la cosa està costant una mica?
Sí, va començar la temporada molt bé, no? Realment bé, a les primeres posicions. Ara aquestes setmanes ja s'ha perdut algun partit amb marcadors ajustats. Una mica és el que dius, jo crec que un dels problemes és canviar tota la plantilla pràcticament cada any, no? Al final també depens molt del talent jove que et pugui deixar la penya, que són jugadors molt interessants, però saps que sempre a qualsevol problema de lesions que tingui la penya, doncs hauran de marxar a meitat de temporada o no podran estar disponibles alguns partits. Llavors sempre és una solució, però a la vegada també un problema, no? Dependre d'aquests jugadors tan joves. Però bueno, jo crec que la dinàmica no és dolenta. Jo crec que aquesta segona part de la temporada ara començaran a guanyar un altre cop com a principi de temporada, segur. Jo crec que és un equip per estar a dalt, no? al seu grup. I bueno, el segueixo ara, és veritat que no el segueixo tant com quan cobria els partits allà o aquests últims anys, però sempre estic atent al que fan, a les xarxes, als resultats, estan en contacte amb gent del club, i quan baixa el Prat, doncs sempre m'agrada, si coincideix que hi ha un partit al Busquets, doncs sempre m'agrada poder anar a veure el CD Prat. Sí,
sí, mantens encara contacte, no?, amb algunes persones que estan allà al club.
Sí, sobretot amb gent de la Junta, també doncs segueixo a alguns jugadors que han passat per allà aquests anys, i doncs m'agrada també seguir la trajectòria, no?, d'aquests jugadors, amb exentrenadors també, sempre una mica en connexió. Evidentment no es pot perdre aquest vincle amb el CD Prat, un club que amb lo professional doncs, vaig donar els meus primers passos i m'ha donat moltes alegries, no? Aquella temporada que comentaves on ens vam quedar a semifinals de l'Eport a un passet de pujar a CB, no? Que era un somni evidentment impensable, però bueno, aquella temporada va ser històrica, sempre li guardo amb molt bon record, i sempre desitjant que li vagi el millor possible, no?, al club.
Tornant novament, Sergi, a la professió, a la de periodista, tu com a periodista esportiu, quin balanç fas ara mateix de la professió i del seu futur més pròxim? Cap a on creus que anirà?
Bueno, és un moment complicat, no? Una mica amb incertesa, perquè és veritat que Ara hi ha masses formes de comunicar, molta gent que no és periodista però fa de periodista per l'altaveu que li poden donar les xarxes socials, que evidentment, com hem dit abans, és una bona forma de comunicar, però també és un arma de doble fil a vegades, no? Per això de tota la desinformació que hi ha, cada vegada pues, es contrasta menys la informació perquè s'intenta donar informació més ràpida a través d'aquestes xarxes socials. Llavors una mica incertesa, no? Sempre surten molts periodistes i molt bons, al final la gent sempre és una professió que vol entrar. Ara a Dazón també, per exemple, doncs, tenim rookies, no? Que serien com becaris, que i veus tota la gent que està estudiant ara periodisme i és una professió que encara és molt vocacional, evidentment, però que encara molta gent vol fer, però és un moment complicat per això, no? Jo crec que és una professió molt bonica, però s'ha de dedicar molt esforç, molt de temps, sobretot al món de l'esport, ja no al periodisme en general. Doncs saps que has d'estar sacrificat molts caps de setmana, si et toca, doncs, ser un periodista a cobrir events fora de casa, doncs hauràs de viatjar molt. Llavors també té la seva part de sacrifici gran, però bueno, el ser tan vocacional, jo crec que ho gaudeixes, no? Encara que això, jo crec que és un moment d'incertesa, sobretot perquè hi ha tantes eines ara per comunicar que potser no les estem sabent utilitzar del tot bé, i llavors doncs s'entorbeix una mica la professió, no? Per tot això que et dic, de que molta gent que no és periodista realment es creu periodista, i això fa perdre una mica de valor també a la professió, i jo crec que és algo que hauríem de solucionar, no? I saber utilitzar millor aquestes xarxes i aquesta forma de comunicar, perquè cada vegada més l'espectador, l'oient, et demana algo diferent, no? Al final no pots estar fent el mateix que fas sempre o el mateix que et pot donar qualsevol persona o qualsevol altre periodista. Sempre t'has de diferenciar. Llavors cada vegada hi ha més gent que es dedica a això, i cada vegada pues, evidentment serà més complicat accedir a grans mitjans, a grans diaris, a grans ràdios, per tota la competència que hi ha també.
No sé si coincideixes amb mi, no?, que també és un hàndicap per la professió. Les noves formes de consumir, però sí el voler una nova informació cada vegada, doncs, cada hora una nova informació, nous continguts, i a vegades això provoca desinformacions, molt de fum. Moltes vegades podem veure en mitjans de comunicació que fan això, el típic clickbait, no?, de clic aquí, després no hi ha molta informació. No sé si també això creus que entorbeix una mica també la professió o alguns mitjans de comunicació.
Sí, evidentment, no? Ara estem en un món on tothom va ràpid per la vida, doncs has de consumir notícies curtes, notícies ràpides. A vegades doncs et creus el primer que llegeixes, no? I això pues, sempre és un problema per el que parlàvem abans, no? Perquè hi ha tanta informació ara que ja pràcticament no saps el que és veritat i el que no, perquè no es contrasta bé la informació. Llavors això cada cop més es converteix en un problema. Però bueno, hi ha eines molt bones. Jo crec que a Twitch sí que es pot fer molt bona feina. El món del podcast també està creixent molt bé en els últims anys. Després doncs, tens un altre tipus d'informació, com et pot donar TikTok amb contingut molt més curt, Reels o Instagram, no?, que al final també és una eina que utilitzen periodistes per donar un tipus d'informació diferent, no? Però sí, jo crec que s'està canviant una mica la forma de consumir la informació, i bueno, és veritat que nosaltres en el nostre exemple a Dazón, no?, doncs sempre sí que intentem fer un producte més de qualitat, no?, anar a buscar el reportatge, el documental, d'apropar l'esportista, l'estrella, la persona a l'espectador d'una forma diferent, i això també és el que m'agrada, no?, trobar aquestes històries, però tenir temps per treballar-les, per donar-li un altre aspecte, per trobar alguna curiositat que la gent no sàpiga, i jo crec que això sí que és un avantatge, i com hauríem de treballar, no? Evidentment cada mitjà o cada eina que tens és una forma diferent per treballar, però jo crec que la línia hauria de ser aquesta.
Anem ja acabant ràpidament. M'agradaria fer-te dues preguntes. La primera, encara et queda molta carrera per endavant. Quin personatge o esdeveniment t'agradaria o et faria il·lusió cobrir?
Bueno, és molt bona pregunta, la veritat. Jo crec que l'esdeveniment, sempre assumia ser com a aficionat del bàsquet a poder cobrir una final de l'NBA, no? Jo crec que això seria una mica el meu somni, una final de la Champions League, evidentment, o d'un Mundial també seria algú increïble, però si m'hagués de quedar amb una seria amb una final de l'NBA. I en quant a personatge, una entrevista somiada pues, seria... ha sortit abans el nom, no? Ja t'he dit que era molt fan de Dirk Nowitzki de tota la vida. El vaig poder conèixer en aquest viatge que t'he comentat abans a Los Angeles, però no el vaig poder entrevistar, simplement el vaig saludar, hola i poc més. Però bueno, encara que està retirat, ell sempre està vinculat al món de l'esport i sí que és una persona que m'encantaria poder fer-li una entrevista algun cop, sí.
I un consell per futurs periodistes?
Bueno, doncs això, jo crec que mantenir la passió, saber que és una professió que et demanarà, t'exigirà molt en quant a hores invertides, a caps de setmana que hauràs de sacrificar, però jo crec que això, no? De treballar amb passió, estudiar, centrar-te en el que t'agradi, no? Especialitzar-te en sobretot això, no? Tenir clar si t'agrada la ràdio, doncs començar a fer coses a la ràdio, si t'agrada la premsa escrita, doncs estar en contacte escrivint coses, si t'agrada més el món audiovisual, doncs una mica també tenir clar que el periodisme esportiu és un abanic molt gran de possibilitats i que encara que puguis provar de totes, sí que començar i tenir clar la que t'agrada més per centrar-te més en començar en això, no? I jo crec que això, no? Al final, fer-ho tot amb passió i mentalitzar-te del que vindrà, que és un món complicat per tota la competència que hi ha, però al final és un món bonic i que et donarà oportunitats, com et dic, de conèixer els teus ídols, els teus referents i d'aprendre cada dia, perquè és un món que està en constant evolució.
Doncs Sergi, ho hem de deixar aquí, estem ja fora de temps. Moltes gràcies i molta sort en aquesta etapa a Dazón i en el teu futur professional també.
Gràcies, Jonathan, ens veiem aviat. Moltes gràcies per l'oportunitat. There's 100 million Marys, but I gotta know.